Estàs a l'atur? Amb Pans Activa trobaràs formació ocupacional 100% subvencionada. Magatzem, administració, neteja, sociosanitari, jardineria, informàtica i electrònica, comerç... Forma't per trobar una feina a la teva mida. Més informació a formació@pans.cat o al 683-264-904. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb fons del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i el Ministeri de Treball i Economia Social.
Vinc a casa mig matí, pantalons blancs i camisa, amb la faixa sota el braç i a la cara un somriure. Arribo al mig de la plaça, l'emoció que ja m'abraça i busco el meu color. Tothom se'n faixa, s'està muntant la pinya, em poso al meu lloc. I un dels més petits és el més alt del món i toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Finets i pel mig tornaran a baixar. I toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Amb pit i collons el farem descarregar. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'ha d'encarar si fem pinya, fent porres, manilles, abraçats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'ha d'encarar si fem pinya, fent porres, manilles, abraçats ens trobaràs.
Pressa va bé, està ben quadrat. Els colors vendosos, la canalla arriba dalt. L'encotxador s'ajut, tres passes de l'enxaneta s'encavalca.
Tenim l'Helena!
I ara ve el millor, on es nota l'assaig, on la colla es fa gran. Això arreplega en mig de suor,
castell descarregat.
I un dels més petits és el més alt del món. I toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà.
Barra lliure amb Eli Pagant.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou Barra Lliure. Farem tertúlia i avui, en aquest cas, volem parlar d'aquest llibre que el tenim aquí, que és aquest Disbarats Emocionals, ja n'hi ha prou, de la Eva Bach. Aquí li volem donar la benvinguda en aquest programa, en aquesta tertúlia. Eva, gràcies per ser avui aquí. Benvinguda de nou.
Gràcies a vosaltres per convidar-m'hi.
Ja ho saben, ella és pedagoga, és mestra, és escriptora, amb un munt de llibres, però parlarem d'aquests disbarats, voldrem saber què són aquests disbarats emocionals, Eva, i també saluda les persones que ens acompanyen avui en aquest Barra Lliure. El Josep Nogués, també benvingut.
Gràcies, bon dia.
La Mariolos Cots.
Hola.
Què tal?
Doncs molt bé.
Bé?
Sí, tot bé.
La Rosa Rira també, benvinguda.
Gràcies, també.
I si us sembla bé, voldria parlar una mica amb el Josep al començar, perquè clar, Josep, esteu de festa, veniu de la festa, no? Veniu dels Romeus. Com ha anat això?
Dels Romeus. Aquesta festa és molt especial per nosaltres, perquè és una festa, però també és una fira, però sí que és veritat que potser la paraula més important seria que és una festa. És una festa de tot el poble de Monistrol. I el que s'ha aconseguit aquest any és una festa històrica que es basa en la història de Sant Sebastià, és a dir, amb el nostre Sant Patró, que ens va guarir en el moment en què hi havia, doncs, pel temps que hi era, doncs una pesta enorme i morien moltíssimes persones i de més. Ens vam encomanar amb ell i ell ens va ajudar i segurament es va sortir d'aquesta mala ocasió, doncs, per això mateix. Però després de celebrar la festa major d'hivern fem Romeus, que és el següent cap de setmana després de Sant Sebastià. I aquí es fan, per tot el poble, casc antic, diferents escenificacions. el moment que arriba la pesta, quan arriben els metges, els passejos amb carro, doncs, per Monistrol, l'arribada de l'abat, les remeieres, les meuques, però el més interessant de tot això que s'ha aconseguit és que aquesta agenda, que cada vegada és més important i cada vegada hi ha més escenificacions, hi ha una comissió del poble integrada, doncs, per 4 o 5 persones que són les que dirigeixen tot plegat i que han aconseguit aglutinar tot un grup d'unes gairebé 300 persones voluntàries, i molts d'ells joves. Per tant, l'alegria és molta i és doble, perquè dius, home, es pot fer la festa i es pot fer molt bé, però és que a més tenim, com ho diríem això, tenim cantera.
Teniu gent jove, això és molt important.
Clar, i que s'estan ja impregnant de tot això i d'aquesta festa que és tan nostra i que cada vegada es celebra més i millor. Ens ha ajudat el temps, ha anat molt bé, ha sigut un cap de setmana xulo i va haver-hi una mica de por perquè van caure 4 gotes, però ho vam superar. I bueno, no vam pujar a Montserrat encomanant-se a la Verge, però bueno, com que la tenim a prop,
la tenim molt a prop,
sí. Vam mirar cap amunt i vam dir, noia, ens ajuda'ns una mica, si us plau, que la Fira de la Coca i el Mató no la vam poder celebrar.
És veritat.
Va haver-hi una pluja enorme, però aquesta sí, i ha estat un cap de setmana molt maco. Dissabte vam començar, vam arrencar la fira, sempre és més o menys igual. Cap a la tarda hi va haver-hi una millor assistència de públic, i diumenge, a partir de, doncs, la migdia cap a la tarda, 4-5, molt bé, fins a la cloenda. Ja dic que és una fira que cada vegada està més impregnada, més amb poble, més amb gent que se la creu, i suposo que una part important de que es vagi mantenint, crec que ja és la 12a o 13a edició, doncs és culpa d'això. És culpa d'això. I molt bé, us invito que la propera vegada, el proper any, vingueu a Monistrol de Montserrat i la gaudiu, i gaudiu del poble i de les seves meravelles.
Que xula!
Gràcies, sí. Gràcies. No desconeixia,
No?
Molt maca.
No hi he anat mai.
I amb la Fira dels Romeus.
Conveno, sí.
A més, Romeu, crec que és un símil a peregrí, també. Els que venen de Roma, per tant, la paraula etimològica crec que és Roma i són els Romeus, però és que Monistrol és un poble històricament de peregrins, sobretot peregrins, que feien dos camins, un cap a Montserrat i l'altre cap a Manresa amb el camí ignasià. I bueno, som importants per això també, i després perquè som el portal més important que tenim a la muntanya de Montserrat. Hi ha 4 portals, que és Collbató, Marganell i el Bruc, i nosaltres, el més important, ja em disculparan els altres 3 pobles, però són nosaltres, naturalment.
Okay. Hem d'escombrar sempre cap a casa.
Cap a casa.
Manera o altra,
sempre hem d'escombrar cap a casa. I això, sereu benvingudes en aquest cas quan vulgueu venir i disfrutar-ho.
No, realment és una
sempre
festa
xula. Sempre és el tercer o...
És el
de
cap de setmana següent a la festa de Sant Sebastià. Sant Sebastià és el 20 de gener.
Sí, sí.
Doncs si el cap de setmana següent s'escau com aquest 25-26, doncs és el cap de setmana següent.
Molt bé. Molt bé.
Per tant, l'any que ve, si Déu vol, allà hi serem.
No, teniu la festa del Bobó, que sí que a vegades l'altre dia en parlàvem aquí a la redacció, eh? Però no és en cap de setmana, no. El ball del Bobó el feu
quan s'escau.
Quan s'escau, si és dilluns, és dilluns, si és dimarts, és dimarts.
Aquesta vegada ha estat dilluns.
Sí, per això, perquè l'altre dia a la redacció ho barallàvem. Home, sempre relacionem el ball del Bobó, però clar, el ball sí que és ben bé el dia de...
El dilluns, que és una festa, el ball del Bobó és una festa declarada patrimoni cultural, em sembla, i que es vol anar més enllà, és a dir, una festa que se celebra, doncs no sé si m'equivoco amb anys, però potser 500 anys, 600 anys, i es continua, es manté. Sí, sí.
Home, és important.
Sí, i de 500 a 600 n'hi ha 100, eh?
Sí, però jo sóc molt dolent per això, eh? No sóc historiador.
És que m'ha fet gràcia.
Sí que li dono molta importància, però ara no recordo bé. I a més tinc una molt mala memòria per segons quines coses. Molta tradició, segur. Diria més aviat, estem al 2025. Uns 600 anys, ben bons.
Sí, no, sí,
1500 i escaig.
Sí,
sí.
Doncs Monistrol, que celebrava aquest cap de setmana aquesta festa dels Romeus, no us heu trobat al tall de carretera de les 11 de la plataforma de la gent gran? De cada 15 dies la plataforma de la gent gran de Manresa es concentra a Sant Domènec, a la plaça de l'Ajuntament, per fer les seves reivindicacions, i avui han volgut fer un pas un pas més i han tallat la carretera a les 11, un quart de 12, per fer, continuar fent les seves reivindicacions, continuen reclamant les places de la residència, continuen reclamant
lavabos els lavabos públics,
que és una cosa...
Lògica, no?
Sí, lògica. Sí, ja trobo, ja no dius gent gran, no? Per tothom que va pel, no? Sí, que va, pel carrer, sí, trobo jo, eh?
S'ha reivindicat sempre.
Sí.
I encara ara hi ha alguns bars que deixen entrar, però de vegades la gent gran que té d'anar al lavabo no sap on anar.
I... Bueno, la gent gran, o no,
o no,
eh?
Gran,
vull dir que
de vegades...
Quan ells veig, jo vaig fer un cafè o no sé què, sí, i ja està, però bueno, sí.
No.
Però això dels lavabos comporta també, i perquè no solament passa a Manresa, eh? Per lo que d'allò, a més, una neteja, una sèrie contínua, eh? Perquè si no, Déu-n'hi-do. No?
Sí, que tenim més a prop són aquests que hi ha aquí a Sant Domènec.
Està obert,
No sé. Fa poc, no, em sembla que no ho estava, eh? Ara diria que deuen tornar a estar oberts, però jo no sé si gosaria entrar-hi.
No, és que anys enrere...
Però d'això ho ha fet sempre, ha passat. Sí. Ai, perdona, Rosa, però de sempre s'ha sentit a dir, ui, de petit, no entressis als lavabos de Sant Domènec de nena.
Ara diria aquest nou, no? Aquest,
no,
que hi ha aquest nou.
Ai, no ho sé, perdó.
Però em sembla que també l'estat tampoc no és que sigui gaire...
No ho sé, però... Però a més de sèrie requereix això, un manteniment molt acurat.
Abans, anys enrere, hi havia una senyora que se'n cuidava.
Sí.
Te'n recordes? Parlo 20 o 30 anys.
Deu amunt o deu avall,
sí, no sé, fa molts anys, ja ho recordo, hi havia una senyora que se'n cuidava i em sembla que cobraven alguna cosa i t'ho netejaven i et donava el paper... Això parlo d'anys, ara no sé, o estan tancats, o estan molt bruts, i no sé, no, jo no hi he anat.
Crec que el més a prop que tenim, ara potser m'equivoco, deu ser la biblioteca.
Sí,
però, clar, si
però tampoc
biblioteca...
és un lloc, però sí que és un lloc públic.
Són lavabos públics, sí, l'únic és que, clar, si la biblioteca està tancada, aquest aquí ja no
hi pot anar. Sí, centres cívics i tot això, hi ha lavabos.
Jo diria que sí que sóc, però clar, em sembla, diria que el més a prop és el de la biblioteca del casino, però tampoc no ho podria assegurar. No sé si és un dèficit que tenim a Catalunya o això és arreu.
Jo crec que tot arreu. A més, les autopistes, surts d'aquí, d'Espanya, de tot Espanya, i hi ha àrees d'autopista amb llocs per fer pícnics, per manteniments, amb lavabos i cuidats, que van passar en la furgó aquella, i aquí és que no hi ha res. No. És que no hi ha res realment, eh? Ni amb autopistes.
No, de vegades amb una àrea de servei d'autopistes tens de demanar la clau.
Sí.
Segons quina
tens. Sí, que sembla que ha anat a menys, això, eh? Jo recordo la meva època d'estudiant aquí a Manresa, el Lluís de Peguera, i aquests d'aquí de la plaça de Sant Domènec, jo n'era, home, habitualment, perquè venia cada dia a estudiar aquí a l'IES Lluís de Peguera. I cada vegada és més difícil trobar un servei públic on tu puguis doncs anar al que hagis d'anar-hi a fer. I cada vegada és més complicat, no sé per què. No sé si és que no, realment no s'aposta per això i... Clar. És que no sé per què.
L'altra gran reivindicació que tenen ells, i que des de fa molt temps, que és la plataforma de la gent gran, són aquestes places de residència, que això no,
sí,
entenc que no, ja es veu que no és un tema fàcil de resoldre, no? Que d'un dia per l'altre...
No és tan fàcil.
Exacte. Però els lavabos jo també penso que és una cosa...
Sí.
No sé, seria ja de voluntat. Esperem que se'n, no? que se'n sortin. Avui també hi havia un altre acte important i llavors ens anirem amb l'Eva, perquè avui el Teatre Cursal de Manresa s'ha omplert perquè avui s'ha commemorat aquest Dia Internacional de l'Holocaust i s'ha fet un acte al Teatre Cursal ple de gent jove, que això està molt bé, gent jove que han treballat a aquest projecte. Hi havia doncs el conseller de Justícia, hi havia en Ramon Espadaler, precisament ja ha parlat, i especialment doncs que els joves, sobretot, no oblidessin mai, no? És aquelles paraules importantíssim, no? Que no caigui mai a l'oblit el que va passar. I de fet, fa, teòricament, a la una del migdia s'inaugurava, perquè amb aquest temps i la pluja que ha caigut avui a Manresa aquest matí, ara a la una s'inaugurava un mural. No sé si heu passat al carrer de la Mer.
No
hi has anat? No,
ho tinc molt a prop, si ho reconec, però no hi he pogut anar.
Perquè és molt xulo.
Diu que molt maco.
Molt xulo, perquè els primers dies, si passaves per allà, veies alguna cosa i no t'imaginaves què era.
És més grandiós.
És tota una façana de la casa, i quan comences a veure, dius, sembla Joaquim Amat Piniella, doncs sí, Joaquim Amat Piniella aquest autor del Kael Arraig, i el mural és xulo, és molt, molt xulo, és d'una, d'una pintora muralista lleidatana, molt, molt xulo, vull dir que els animem a la gent que vagi i que ho vegi, perquè realment, home, si es fan coses, les coses bé també.
Sí, i tant, també, que sí. Home, i tant, no, no, n'hi ha moltes, de ben fetes, moltes.
Ho he vist en foto, i a la foto que he vist, doncs hi havia tot de gent que ja s'ho mirava el dissabte, sí, que ja devia estar pràcticament acabat.
Sí, divendres ja estava
i
acabat.
Per això. I jo hauria anat a la inauguració o no, igual hi vaig la tarda si no plou, perquè em fa gràcia veure, perquè en les fotos es veu molt bonic, molt, i està aquí mateix.
Sí, és el carrer de la Mel, és que es veu aquesta imatge, sí, del Kael Arraig amb una, sí, nena, doncs, que representa, que li està explicant, doncs, la història, com el que ha passat avui, doncs, al Cursal, que eren aquests joves d'arreu de Catalunya que explicaven, han treballat figures, doncs, i que les han explicat al Teatre Cursal. Doncs un dilluns ple de, déu-n'hi-do, ple de coses, sí, a vegades, sí, els dilluns són més tranquil·lets, avui l'han tingut ple de coses. Anem a parlar de disbarats emocionals, Eva. Com ha anat això dels disbarats emocionals?
Doncs ha anat que una miqueta anem massa plens de disbarats. Jo considero que és una llàstima que les emocions, que són tan vitals i que ben enteses són llavor d'humanització i de sensibilitat, són encara unes grans desconegudes. Unes grans desconegudes perquè es té una visió molt restringida, molt esbiaixada, molt simple del que és una emoció, i hi ha un caos absolut de gent que en parla, que dona missatges de creixement personal, de creixement emocional, de què hem de fer amb les emocions, de què no hem de fer, i llavors hi ha una confusió que es barreja en les bones pràctiques amb les que no ho són, i ja no saps per on tirar, ni de qui fer cas, i al final, amb intenció de bé, podem acabar fent també bastant de mal, no? Perquè podem acabar fent fins i tot que diguem, mira, això de les emocions no serveix de res perquè estic fent el que em diuen i resulta que els resultats no són els que espero, i és perquè estem seguint consignes i preceptes equivocats. Llavors les xarxes socials han contribuït a aquest caos, a aquesta confusió, a accentuar-la, a amplificar-la. No l'han creat, perquè ja, o sigui, sí que en creen, però també es crea d'altres maneres, amb desconeixement també, no? A vegades amb interessos determinats, però és evident que l'amplifiquen. I aleshores, doncs, mira, com que fa molt de temps que m'hi dedico amb seriositat i amb cert rigor, doncs vaig decidir posar-me a indicar totes aquelles coses que s'han de matisar, o que directament són errònies.
No, ja n'hi ha prou, eh? S'ha acabat,
ja n'hi ha prou. És un cop de puny. A mi, que se'm coneix, perquè sempre faig títols així sublims, doncs és un cop de puny amable sobre la taula, amable. Això sí, no perdéssim les formes.
Clar, llavors entenc que hi ha molta gent, no sé si dir-ne intrusisme, o gent que es dedica no, a donar consignes, com si les donés jo, per exemple, que no en tinc...
Sí, clar, el problema és que, esclar que tenim dret a fer promoció d'allò que fem i que ens coneguin, i les xarxes les podem utilitzar per donar a conèixer allò que fem. El que passa que hi ha d'haver-hi una base, hi ha d'haver un rigor. En el llibre poso un exemple de les autoescoles temeràries, no?, que explico, que ens imaginem una autoescola on resultés que el professorat no tingués el carnet de conduir, no conegués el codi de circulació, i fessin les classes amb vídeos de TikTok i amb reels d'Instagram, i et diguessin que no hi ha límit, que els límits és només una cosa mental, que conduir un cotxe per les carreteres de la vida i agafar un volant és només una qüestió d'actitud, que no cal saber res, i que tu no t'aturis ni que vinguin revolts i que vinga gas a fons i ànims amunt sempre, i tu diries què m'estan dient. Jo crec que qualsevol persona assenyada no es matricularia en una autoescola com aquesta. Quin és el perill? Que en l'àmbit emocional avui en dia proliferen autoescoles temeràries, i que podem acabar seguint-ne alguna sense saber-ho, perquè estan per tot arreu, perquè no cal cap titulació, no cal cap llicència, només cal apretar un botó vermell i començar a dir coses. Llavors, bueno, aquí hi hem de posar una mica d'ordre, crec.
Jo crec que una de les coses que hi ha és amb dos temes o mateix però diferent, les emocions és una cosa que encara i potser cada vegada més, no ho sé, però la gent no li fa por expressar-les en general, tant si són bones com si són dolentes. Emocionalment penses que per què no han de fer res, o per què expressar-ho, perquè coita, si tinc que plorar ja ploraré a casa sola, i si tinc que dir t'estimo tres vegades potser tampoc cal, vull dir que maco. Vull dir, les expressions emocionals costa de donar-les a conèixer, i si les dones a conèixer moltes vegades ets com una mica el cert estrany, no? que hi ha. Per un altre cantó, això que dius tu, sí que és veritat que a les xarxes, però jo crec que no solament amb tot, hi ha una, a veure, no sé com dir-ho ara, però amb tots els àmbits, amb tots, tothom ho diu a la lleugera, vull dir, com si doncs fos tan pràctic i tan còmode doncs ficar-te a les xarxes i dir, a veure, avui què em sortirà per aquí. I llestimosament molts estan enganxats a les xarxes encara avui en dia amb tot això, no? Llavors, esclar, jo per exemple, fins i tot els sentiments propis, jo quan, ara diré un exemple totalment així, però quan entres en una xarxa i et llegeixes algú que diu, doncs, no ho sé, he perdut el meu company de fa un any o la meva companya de fa un any i encara el trobo a faltar i no hi ha dir que no pensi en ell, Déu meu que és fort tot això i me l'he estimat moltíssim i penso cada dia en ell, penses, bueno, té necessitat de dir-ho, però jo quan entro a qualsevol xarxa i veig que estimat a fulanito, és que et trobo a faltar cada dia perquè és que no saps el... tens necessitat de parlar amb algú a través de la xarxa? Vull dir, hi ha coses que jo no les entenc, francament, vull dir, ja et dic, expressar sentiments, doncs, bueno, hi ha gent, suposo que està necessitada i no sap on fer-ho, jo ho entenc i ho respecto, però parlar amb el qui no hi és o parlar amb Déu perquè no sé què a través de la xarxa, jo ho sento, però és que és una cosa d'aquestes que diem, no? Per què? Vull dir, no ho sé.
Bueno. Bé, ens hem de preguntar el que fem a xarxes a quina necessitat obeeix i si realment és una cosa que ens reporta salut o que no ens en reporta, i també que n'encomana, perquè amb el que fem també estem fent una transmissió que va més enllà de nosaltres. El tema d'expressar sentiments o no expressar-los, en aquest llibre això no ho he abordat directament perquè ja ho havia parlat en llibres anteriors. Jo fa molts anys que em dedico a les emocions i mai he dit que hagi de ser obligatori expressar els sentiments. El que ha de ser és que puguem expressar-los si en tenim necessitat, evidentment en els contextos adequats, amb les persones adequades, amb una intensitat que també ha de ser suficient, que l'hem de trobar. Hi ha algú que li pot anar més bé plorar sol, i amb això mai ens hi hem d'oposar ni fer cap intromissió. Hi ha algú que pot necessitar compartir-ho. Hem d'estar oberts, hem d'estar receptius, hem de tenir una connexió. I el que sí que és cert, que seria més trist aquí, és que ho fem a xarxes i després no tinguem aquesta proximitat, aquest caliu, aquesta connexió en lo presencial, no siguem capaços, i després, evidentment, com et dic, que clar, que això fos una cosa contraproduent a sobre.
Sí, no, jo crec que hi ha molta gent que ho necessita, plorar sola, i és una de les coses que fas potser més habitual, no? Quan tens un sentiment d'aquells que buf, jo tenia, ai, i després callo, us ho prometo,
no? No, fes bé.
Tenia un amic, en Joan Brossa, que sempre deia, quan et demanin sempre això, quan et demanin com et trobes, sempre digues bé, molt bé, diu, perquè esclar, si el qui t'ho demana és un amic teu, patirà. Si és un enemic, no saps com se n'alegrarà. I potser en part és això, no? Quan et sents trist i tal, potser és més normal hasta que ho facis tu, no? Però bueno, i per les xarxes de vegades és el que tu dius, que no saps de vegades amb qui trobaràs.
El que passa és que, clar, avui estem tenint precisament molts problemes de trastorns emocionals i fins i tot que acaben repercutint en la salut mental i en les altres saluts, en la social, en la física, perquè precisament hi ha moltes angoixes existencials que es queden dintre dels joves, molts deserts interiors, molts malestars que no troben on expressar-los i que se'ls pugui acompanyar d'una manera saludable, se'ls pugui escoltar. Per tant, aquí hem de diferenciar també el que és una persona adulta que potser ja ha trobat el que ha de dir i el que no ha de dir quan es troba algú, a qui farà patir, a qui val la pena que li digui una cosa i a qui no toca dir-li, i en quin moment sí i en quin moment no, que això la persona adulta hauria de saber-ho fer o hauria de saber discernir de, per exemple, un infant o un jove que sí que necessita poder expressar allò que li passa i que allò pugui ser acompanyat i pugui ser orientat, com dic, cap a la salut més que cap a la felicitat, que és una cosa que també dic al llibre, perquè això també és una estafa, que tot s'ha d'orientar cap a la felicitat i a vegades aquesta felicitat fa pujada. Llavors, orientem-nos cap a la salut, que vol dir a seguir sent persones que segueixen cuidant la seva vida i cuidant la vida dels altres, malgrat que puguin estar passant moments difícils o magres.
Amb tot això que rebem, ara parlem, no?, de les xarxes que em parlava la Dolors i que tu em parlaves també en començar, no? Tots les utilitzem, més o menys. Com discernim el que és bo del que és dolent? És a dir, veiem Eva Bach, sabem el seu, no? Sabem tota la teva trajectòria, Eva, però com discernim d'una persona, doncs, que es dedica i que sap ben bé del que parla, no sé si dir xarlatà o xarlatana, parlant en plata.
Sí, 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 claríssim, Eli, claríssim. Clar, a veure, això, el fet que siguin càpsules instantànies i digitals, fa que la mentida pugui ser molt més fàcil, també. Precisament la presencialitat, la proximitat, és bastant un criteri, no?, que ens ajuda, perquè tu pots gravar un vídeo, pots fer una impostura en un moment, en uns instants, però és molt difícil mantenir-la en les distàncies curtes, i sobretot quan hi ha una continuïtat. Per tant, tornem també a la presencialitat. D'altra banda, hi ha uns elements que crec que són claus per ajudar-nos a distingir entre el que seria una xerrameca sense fonament i el que no. Jo sempre dic, vigilem quina trajectòria té la persona, quin bagatge, quines altres coses fa a part de fer missatges a xarxes o d'estar tot el dia xerrant a xarxes. Perquè si és que si algú està tot el dia xerrant a xarxes, és sospitós, no? Què més fa? Què necessita? Què hi ha aquí al darrere? Quines necessitats hi han? D'autopromoció? D'omplir buits? Jo no tinc temps, us ho asseguro. No tinc temps d'estar tot el dia a xarxes fument la parrafada. No podria. Llavors, doncs, a part que també hi ha altres coses que m'interessen molt més a la meva vida, aquest contacte proper amb les persones que estan al meu voltant, que no pas estar jo allà gravant-me en vídeo i deixant anar missatges. Aleshores, tot això, el no ser-hi tant, persones que hi són però que hi són menys, que no hi són, que hi són quan tenen alguna cosa important a dir, però no es creuen que tot el dia han de dir coses. Jo crec que tot això ens ajuda a discernir. Després hi ha una altra cosa que recomano molt, i és aquella persona que quan parla, quan escriu, quan fa llibres, conferències, parla només en nom propi, o aquella persona que veus que hi ha un coneixement d'altres autors i autores, d'altres fonts, d'altres estudis, d'altres experiències, perquè veus que té un bagatge. Això, jo dic, hi ha molts llibres, he vist llibres, aquí ho comento, a Disbarats Emocionals, de centenars de pàgines d'influencers, sense una sola cita de ningú, sense un sol llibre de bibliografia. Home, això què vol dir? O que no tens reconeixement vers els que t'han precedit i els que han estat mestres teus o autors que han estat inspiradors per tu, o que realment vas per la vida fent refregits d'aquests que plagies a la gent i a sobre sense dir el seu nom. Tant hi ha tots aquests criteris ens poden ajudar a escollir amb unes certes garanties a qui seguim. Després no segueixis a una sola persona.
I mira que és fàcil entrar a Google i
clar,
buscar referències.
Clar, ho podem trobar, i no segueixis a una sola persona, segueix només d'una i no la segueixis tot el dia. I sobretot, ja dic, si és algú que hi és cada dia, pregunta't. I si tu necessites seguir cada dia algú també, pregunta't què t'està passant a tu.
Sí, sí.
I després clar, també hi ha una cosa important. Perdó, eh?
No, digues.
No, dic que hi ha una cosa important que encara te'n vas... Jo em vaig més a l'arrel del que està dient l'Eva. Jo, per exemple, i l'experiència personal és, jo tinc aplicacions com Instagram, com tothom, Facebook i demés, però un bon dia em van dir, hòstia, t'hauries de baixar TikTok. Molt bé. al telèfon, al final del dia, si vols, tens un resum de les hores que has estat a internet i del temps que has estat a cada aplicació. Doncs em va servir aquest resum i em va obrir els ulls i em va dir: Instagram, ben utilitzat, molt bé. Facebook, mira, de tant en tant. TikTok, fora. I me la vaig treure, me la vaig treure i n'he sortit beneficiat, perquè realment és aquest tipus que estava explicant ara mateix l'Eva, aquest missatge curt que tothom vol sentir, i que, o no, perquè jo buscava aquelles coses que a mi m'interessaven, però és que per arribar a veure una que m'interessava, amb el dit en feies anar 10 o 15, que poc o molt algun mal missatge et quedava, saps? I la pròpia intel·ligència emocional em va dir en aquell moment: no et convé estar massa temps a internet, que ara tinc més temps, però és que el que no em convé és una aplicació en concret. N'hi ha més d'una que no et convé, eh? Però és que TikTok, ni ben utilitzada ni mal utilitzada, a mi personalment no em convenia i me la vaig treure. Soc més feliç.
Sí, sí.
És que us ho dic sense cap mena de...
I amb les xarxes encara han anat evolucionant més, però jo recordo de jovenetes que tenies la teva amiga íntima que li podies comentar, et podia donar consells, et podies... I això ha anat evolucionant. Nosaltres encara tenim els amics per poder parlar, amb un potser parlaràs més d'una cosa o d'una altra, però almenys gent del meu entorn no comunica a les xarxes sentiments, coses d'aquestes, emocions que a més et poden revertir en contra. I amb el TikTok, aquestes influencers que tenen tantes visions de gent que dius, és que és impossible, fora. I tants diners que guanyen per dir quatre coses que fan més mal que bé, però això qui ho para? Qui ho atura, això? Clar, sí que cada vegada hi ha més psicòlegs.
Nosaltres ho aturem en criteri, en tenint criteri, aquest criteri.
Però és clar,
i aquest coneixement. De fet, en el llibre no és una crítica a les xarxes socials, perquè també dic que hi ha bon contingut,
sí.
I jo mateixa en segueixo de contingut que està bé, i jo mateixa agraeixo el paper que fa, doncs, la gent ha sabut, molta gent que ha publicat el llibre gràcies a que ho he publicat a xarxes també. Per tant, no és això, sinó el fet de que molts dels missatges que es diuen també són moltes simplicitats, molts estereotips, molts tòpics en els quals caiem. És veritat, hi ha l'amiga que dius que sí, que ens fa aquesta funció, però a vegades potser necessitem alguna cosa més, a vegades potser necessitem alguna persona que des d'un punt de vista professional ens ajudi a créixer en aquest àmbit emocional, perquè bé que anem al dentista, o bé que anem a fer-nos revisions, o bé que anem a l'oftalmòleg o a qui sigui, no? Per cuidar la nostra salut física, doncs també hem de cuidar aquesta salut emocional, i també ho hem de fer amb professionals que siguin seriosos, que tinguin aquest aval, no?
No,
el problema és que és això, que tu pots penjar qualsevol cosa sobre la teva professió a xarxes i no necessites cap aval de res, només necessites apretar aquest botó.
Sí.
A partir d'aquí pots dir moltes coses que, en comptes de fer bé, com bé deies, doncs
sí,
fan mal i desorienten, confonen, i és més, acaben fent mal a una cosa tan important com les emocions i l'educació emocional, que s'ha arribat últimament a donar la culpa, doncs, de la cura de la dimensió emocional a coses com els mals resultats de PISA. No, és que ara només fem educació emocional. No, és que només tenim en compte les emocions dels nens i dels joves. No, si hi ha alguna educació emocional que va en contra del saber, del coneixement, de l'actitud curiosa i de servei vers els altres, ni és educativa ni és emocionalment sana. Per tant, expliquem què és una educació emocional sana i una actitud emocional sana i què no ho és, que n'hi ha moltes de sanes, perquè el que dèiem, Dolors, igual pot ser expressar-ho com no expressar-ho. A mi em pot fer més bé callar-ho, a l'altre li pot fer més bé expressar-ho, però també hi ha moltes formes desencaminades. Destriem-les i diem: això pot ser sa, això no. I això és el que he intentat fer una mica aquí, matisar-ho i sobretot senyalar aquelles coses que són errors claríssims. El dir-te, si somrius et sentiràs millor, home, a veure, sí, el somriure sembla que genera en el cervell, això està demostrat neurobioquímicament, no? Que genera uns transmissors que ens fan sentir millor. però això pot arribar doncs, a calmar un malestar puntual, però digue-li un deprimit que somrigui. I que
somriure és fantàstic, però quan estàs bé per somriure.
Una depressió no es cura somrient. No. Llavors, siguem seriosos, com tampoc es cura amb un TikTok o amb un reel d'Instagram. No. Aleshores, aquí és on hem de ser molt rigorosos.
Clar, parles de 30 malentesos i disbarats que circulen temeràriament i a tot gas, amb aquest similè que fèiem de l'autoescola, 15 sobre emocions i 15 sobre educació i benestar emocional. Ara deies aquest exemple, de somriure. N'hi ha molts més, llavors,
sí,
no?
Sí, n'hi ha molts més. Les emocions desagradables, perquè a mi no m'agrada dir-ne negatives, es canvien o es vencen amb un altre degradable, és a dir, això, no? Quan estàs angoixada, doncs posa-hi confiança. Quan estàs enrabiada, posa-hi calma. Quan estàs trista, posa-hi alegria. Bueno, és que això és precisament el que costa. I a vegades el que hi has de posar és una comprensió, una paciència davant aquesta ràbia, davant aquesta tristesa, davant aquesta angoixa, unes preguntes que et fas, amb què poden tenir a veure, amb quins patrons teus, que els tens molt assumits, amb quines mancances o amb quines ferides a vegades profundes, amb quines actituds vitals o hàbits de vida que potser et convé reformular o canviar. O sigui, això no és una cosa automàtica. Un altre, relatiu a l'educació emocional. Ara, educació emocional és preguntar-li a tothom com et sents. No? I que els teus fills o els teus alumnes cada dia hagin de posar una emoticona o hagin de dir com se senten. A veure, preguntar-li a tothom a tot moment com se sent, a part que pot ser pesadíssim, clar, fora, perquè a mi és que si m'ho pregunten cada dia quan arribo a casa, al final diré que no entro fins que dormin tots perquè no m'ho tornin a preguntar, perquè, clar, a part d'això, pot ser una intromissió tremenda, en segons quin moment i en segons quin context i segons com ho facis. No és preguntar com et sents, és estar disponible per si l'altre et vol venir a explicar, sobretot quan parlem d'infants, adolescents, però també en les relacions entre iguals, sàpiga que et pot trobar, que amb tu pot trobar una mà estesa, un cor obert, una mirada que acull, una escolta. Per tant, és estar disponible, és aquesta presència amable i amatent. Educació emocional, si fas creixement emocional, estaràs fantàstica, seràs feliç i no tindràs crisis emocionals. Mentida absoluta. Encara que facis creixement emocional, tindràs crisis emocionals i dolor emocional. Del que ens pot salvar fer creixement i educació emocional és del trastorn emocional o mental. Però no de sentir dolor, de sentir tristor, que forma part de la vida i
ens humanitza. És que des d'un guard que no ens sentíssim, no?
Clar, és
que
però és aquella així, cosa no? De no, fem-ho perquè previndrem tot conflicte, evitarem tot malestar. No és cert. No és cert. Evitarem naufragis. No, mira, naufragaràs, a vegades naufragaràs, eh? No és que tindràs mala mar, no. És que directament et trobaràs allà al mig del mar i a veure on et pots agafar. A què t'ajudarà tot això? A que puguis encaminar-te cap a terra i que puguis sobreviure al naufragi. Això ens ajudarà a l'educació emocional, ara naufragar. No t'ho garanteix ningú, que perquè facis creixement emocional tot et vagi rodat i tu estiguis il·luminada i no t'afecti res. Amb alguns els hi passa, però clar, sí. No és garantia. Ja hi ha gent, que li passa.
Si parlem, per exemple, ara que deies que parlaves de l'adolescència, es parla molt també, i a les escoles es fa molta educació emocional des de ben petits, ara ja, i per sort. Però potser també l'adolescència, això hi ha en un moment que es deixa una mica de banda, i segurament estem parlant de la, no sé si és de la pitjor o una, no?, de les èpoques més complicades, com és l'adolescència, que ara ja comença, ja no et sabria dir a quina...
Cada vegada més aviat, es defineix com allò que cada vegada comença abans i s'acaba més tard. Clar, és un moment vital des del punt de vista emocional, és una explosió emocional l'adolescència, i hi han daltabaixos, però és que també hi són en la vida adulta. El que passa és que se suposa que les persones adultes hauríem de tenir actituds i recursos que ens ajudessin, i a més els hauríem de tenir també per facilitar-los a la gent jove. El que passa és que com que ja no els tenim nosaltres, tampoc podem ajudar. Una altra cosa important amb això és que, més important que l'educació emocional que es faci des de petits amb programes, que se'n pot fer i que hi ha programes bons, són les actituds que nosaltres tenim. Sempre dic que l'empatia no es desenvolupa en programes d'empatia principalment ni exclusivament, sinó que es desenvolupa en persones empàtiques que tenen actituds empàtiques i en contextos on hi ha empatia. Per què? Perquè la major part de la transmissió emocional es produeix per osmosi, per contacte i contagi dels altres, i per tant jo respiro allò que hi ha en el meu context i allò que els meus adults de referència em transmeten. Per això sempre això dic aquí també, que encara que no hi hagi educació emocional, sempre hi ha transmissió emocional, perquè sempre transmetem emocions a la nostra manera d'estar, a la nostra manera de parlar, el to, la mirada, té sempre una vibració emocional determinada. Tu de seguida veus si una persona et calma amb el que diu, o una persona t'exaspera i et posa nerviosa i dius que pari ja perquè m'està costant respirar, no? I tot, o seguir-la. Doncs sempre hi ha transmissió emocional. Aleshores, què hem de cuidar? Doncs que aquesta transmissió que fem ens orienti a la salut, a la calma, a la humanització, a la sensibilitat vers la pròpia vida i la dels altres. Això és el que hem de procurar.
I sobretot la sinceritat. Vull dir, perquè de dir no, va que no passa res, que no sé què i tal, que jo no, quan veus que manca aquesta sinceritat, de vegades és millor callar i donar suport a algú, no pas tot l'altre, no?
Vull dir, el mirar-ho tot això en positiu, quan et volen fer canviar l'òptica, que és un altre dels malentesos, no? Que tot, bueno, que tot és actitud i que si et mires les coses en positiu no patiràs. No, hi ha coses que has de dir, doncs sí.
Sí, t'està passant això i escolta, i sigues sincer i penses jo en el teu lloc faria igual. Exacte.
Però aquesta escolta activa, que hi ha molta gent que no, que un comença a parlar i l'altre ja explica lo seu.
Això també és habitual. Sí.
Vull dir que aquesta escolta activa és molt important.
I, després,
i sobretot si es necessita un professional.
Perdó.
Ara n'han anat posant els CAPs, que abans no hi eren. Ara hi ha psicòlegs, doncs molts més han augmentat, hospitals, escoles, i sí, és que han d'augmentar.
Perquè no dona, dona.
No.
Aquesta és una de les coses que també reivindico, el seguir. O sigui, la salut emocional en part és una responsabilitat personal, sobretot quan són persones adultes, però hem de seguir reivindicant les polítiques socials, educatives i sanitàries valentes i decidides, i per tant vol dir amb pressupostos i amb idees clares per tenir cura de la ciutadania en aquest aspecte.
Perquè a vegades també és una mica més fàcil, penso jo.
Totalment, dir, molt més.
Jo et parlo de la meva pròpia experiència. Mira, a mi m'agrada la pràctica de l'esport. Vaig aconseguir 5 anys, fa 5 anys vull dir, deixar de fumar. Però més a més vaig parlar amb les persones adequades que em van donar els missatges adequats. I em van dir, la pràctica de l'esport, sobretot que a tu t'agradi, et generarà salut física però també mental.
Clar.
Jo no soc, us ho juro salut, que ho faig. Sí, sí. I que quan vaig a fer la pràctica de l'esport, en aquest cas sempre ho dic, seré un pesat, però és que l'esport és necessari per estar bé. Hem de ser una mica egoistes, no egocèntrics, però egoistes. Si jo estic bé i sóc feliç, faré feliços els que tinc al costat, sobretot els que més estimo, però a la resta en general els respectaré, però jo estaré bé de salut. Si estic bé mentalment, estaré bé físicament. Crec que és així. Bé, doncs us recomano que feu esport, que feu la pràctica, o millor, la pràctica de qualsevol esport, el que us agradi, anar a caminar, que feu caminada nòrdica amb pals, molt bé, però cadascú amb la seva pròpia possibilitat, amb el que pugui fer. Jo faig tenis taula i surto després de 2 hores suant, però bé, que després doncs es mereix una bona dutxa, amb un somriure.
I si no podeu fer esport, fer surto, qualsevol activitat que us ompli.
Correcte.
Perquè és que és això, vull dir,
allò que a tu t'agradi, fes-ho. La salut mental, fora tabús. La salut mental hi és, però és que les emocions també hi són. Sí. I està a la mà de cadascú poguer-ho. Igualment tens davallades, perquè escolta, igualment les tens. Això no t'ho cura, però sí que t'ajuda.
Està clar.
Sí.
Jo, modestament us ho recomano. Si no ho feu, feu-ho.
al marge d'això, a més d'això, sí, és cert que quan hi ha un dalt a baix, quan hi ha una cosa que ens sacseja, sigui des de fora,
sí,
o sigui des de dins, doncs ha de poder haver-hi aquesta expressió, en la manera que sigui, aquesta elaboració, aquest acompanyament, perquè tot això es pugui integrar, perquè tot això, perquè clar, potser t'aniràs a fer esport i tindràs segurament una neuroquímica personal molt més favorable, però hauràs de donar-li un sentit en allò, hauràs de reparar-ho, no? Perquè no cada vegada que pensis en allò que no ho has elaborat i no ho has posat al seu lloc o no ho has sanat, per dir-ho d'alguna manera, doncs resulta que no hauràs d'anar a fer esport corrent, no? Jo parlo d'esport conscient.
Això,
no?
És el manteniment.
Esport conscient,
sí, clar. Per mi és el manteniment.
Està clar, i et dona l'actitud per poder-ho fer, i per poder
clar,
entomar després aquestes
exactament
coses.
I quan he d'anar a un professional hi vaig.
Exacte.
És evident. No agafaré el TikTok, perquè ja no el tinc, no, entre altres,
exacte,
coses, però m'aniré on he d'anar. A un pedagog, a un psicòleg...
I sobretot trobar un bon professional, de vegades, sí, és... Jo hi havia anat, parlo d'anys, i vaig anar amb un professional superconegut perquè vaig tenir 3 accidents seguits i cap per culpa meva, no? I vaig començar, o sigui, em donaven l'alta i l'endemà vaig tenir un accident força. I vaig començar a agafar tanta por, ja no agafar el cotxe perquè no hi podia, però pujar al cotxe d'algú, un temor a tot, i vaig pensar que ho necessitava. Vaig anar amb un psiquiatre en aquest cas, perquè a més ens coneixíem molt i tal, i recordo les seves paraules, i em va dir: Maria Dolors, és que l'estrany és que no tinguessis por, llavors sí que tindria que tractar, però ara, si vols, et dono medicament placebo que en donem, perquè tu crec que ets conscient de que el que t'està passant i ho has de superar, perquè és que esclar, vull dir, és normal que ara estiguis amb aquesta
això
por.
Això ja vas començar a superar-ho.
Exacte,
només
i
perquè
penses,
et digués
doncs,
això.
Sí, deu clar, ser normal, clar, esclar. Per clar, això et dic, trobar una persona també que sigui un gran professional, un bon, no gran, un bon professional, també és importantíssim.
Sí, és una sort, eh?
Clar, i les,
si la tens, si la trobes...
Sí. Clar, i famílies i educadors,
exactament,
educadores tornant a... clar, els primers anys de la vida i a l'adolescència, aquesta etapa que dèiem que és convulsa també emocionalment com la pròpia vida, però que aquí és que al final l'adolescència és el despertar a la vida, i el despertar plenament a la vida doncs implica tot el que té la vida, tot junt i barrejat. Llavors, en aquestes etapes, mares, pares, educadores, educadors, professorat, hem de saber fer aquest paper d'acompanyament que en l'adultesa, doncs, en segons quines situacions necessites un psiquiatre, un professional, un psicoterapeuta, i en canvi, des de petits, hem de nosaltres poder fer aquest acompanyament. Perquè, clar, no es tracta de la primera cosa que li passi a una criatura o un adolescent enviar-la al psicòleg, perquè tampoc que és necessari.
No, i penso també que quan fa una cosa supermalament per un, doncs tampoc cal posar el crit al cel, escolta-la, vés-li donant una mica de corda perquè desvegui.
O en tot cas, també, a vegades, no? També podem anar a buscar nosaltres l'assessorament, no, per poder acompanyar infants i adolescents, i és veritat que a vegades això, potser hauran d'anar-hi també infants i adolescents, però això ha de ser l'últim recurs, perquè si nosaltres cuidéssim la nostra salut emocional, doncs nosaltres som agents de salut per aquells nens i nenes i nois i noies que estiguin al nostre voltant.
Que són miralls moltes vegades, no?
Sí, sí, que per això també dic que l'educació emocional i la salut emocional no són opcionals, no són prescindibles per ningú que tinguem algun tipus d'influència en la vida d'infants i joves, sigui del tipus que sigui. Si nosaltres tenim infants i joves al nostre voltant, o la nostra tasca té algun tipus de repercussió en infants i joves, no és opcional. Hem d'estar bé perquè la nostra salut emocional influeix en la seva. Jo dic, punt. És que aquí no hi ha discussió, no és allò. No hi ha res que justifiqui que jo no cuidi la meva salut si resulta que jo estic fent... No hi seria en cap cas, perquè ho has dit molt bé, no? Això de que si jo estic bé, està bé o està millor la gent del meu voltant. Per tant, només per això ja ens hauríem de cuidar, i encara més, anem més a l'arrel, com deies, perquè la meva vida s'ho val i jo també m'ho valc, no? Tinc una vida, doncs intento viure-la amb la màxima salut, en aquest cas emocional, perquè és la meva especialitat, no perquè sigui l'única salut que s'ha de cuidar. Però si tenim a sobre infants i joves, llavors ja no hi ha res que justifiqui no tenir cura d'aquesta dimensió de la persona, que és absolutament vital.
L'altre és la immediatesa de, no? Del que em deien, potser si ens anem al començar, de les xarxes, eh? Aquests missatges
no sé de quan són, eh? Del TikTok, que són supercurts, no? Aquesta cosa que necessitem moltes vegades, que sigui super, no? Super ràpid. I les emocions, suposo que el que no volen és rapidesa.
No, mira,
tot el contrari.
De les 12 formes distorsionades de transmissió o d'educació emocional que poso, una de les que poso és la fast food o la takeaway, que és aquest dona'm alguna cosa emocional ràpida.
Ja, dona-la ja.
De menjar ràpid, no? Que m'ho pugui, que ho pugui consumir, que m'ho pugui aplicar de pressa, o que m'ho puguin portar a casa, o que ho pugui agafar i emportar-m'ho, com fem amb el menjar. No, això no funciona. Et pot calmar, pot haver-hi alguna cosa que et calmi la gana puntualment, que et doni sensació de sacietat, però no té els ingredients i els nutrients que ha de tenir, saludables. I després, o sigui, el que estaràs fent és perjudicant la teva dieta, perquè l'educació emocional és de cocció lenta i personalitzada. I és un procés a llarg termini, això també està comprovat. Els resultats de qualsevol acció encaminada a la salut o al benestar emocional només són eficaços i es mantenen si hi ha una persistència en el temps. Per tant, és un procés, no són accions puntuals. Què passa amb les accions puntuals? Jo me'n puc anar a saltar, a ballar, cantar, fer el que sigui, i em donarà aquest subidon. Però si jo no faig un treball també de consciència, de comprensió d'allò que sóc, d'allò que em passa, d'integrar-ho, de transformar-ho, si jo a més no faig aquest procés entremig d'aquest cantar, saltar, ballar, fer esport, fer tot el que sigui, meditació, què passa? Doncs que necessitaria el que dèiem, necessitaria estar saltant tot el dia.
Clar.
Perquè són impactes que són puntuals, que són intensos, però que són efímers si tu no fas un procés també de comprendre't i de comprendre, de posar-te, diguem-ne, en sintonia amb la vida i amb allò que la vida et porta. Clar, l'esport, el cantar, el saltar, et donarà un estat cerebral i corporal idoni perquè estiguis en disposició de fer això, però no t'ho farà, no et donarà sentit a les coses que et passen. Per tant, hem de fer aquest procés personal, perquè a més és el que fa que sigui persones que som, que es nota que estem presents, perquè si no estem sempre buscant aquella cosa, aquella activitat,
anem escopetejats
fent coses que ens calmin,
positiu,
anem d'una cosa a l'altra per buscar aquests sentiments positius d'una manera compulsiva i a vegades addictiva.
I de fet jo quan em vaig jubilar, que no fa gaire, vaig pensar dues coses que ja les anava fent igualment, perquè ningú t'ensenya quan et jubilis de l'estat en què estàs i el que passaràs, o sigui que passaràs d'estar molt ocupat a estar-ne molt poc. Ningú t'ho ensenya i crec que això s'hauria de fer, però el que sí que tenia clar és que havia de cultivar la meva ment, seguir-la cultivant, seguir fent exercici mental, llegint, no ho sé, treballant, escrivint, però també físic.
Clar.
I llavors em moc en aquests dos àmbits i m'hi sento molt còmode, perquè si jo em mantenc a la meva ment ocupada amb coses que realment m'agraden i que noto que això em fa evolucionar i em deixa viure i em dona felicitat, ho faig.
També hem de tenir...
també aprendre a dir no, eh?
Sí, sí.
Perquè abans jo no en sabia dir no. I ara he après a dir no.
Costa dir no, eh?
Quan s'ha de dir. Però també m'ha ensenyat a que he de cultivar el meu cos i fent això em sento feliç. Les dues coses, eh? Cultivar el cos i la ment.
També tenim de tenir en compte la gent gran. Hi ha molta gent gran tocada ja d'ells, però a més que el cuidador doncs, necessita més suport, necessita doncs, cuidar les emocions, perquè si el cuidador no està bé, doncs la persona gran que està, que potser està enllitada o que està en un hospital o que està en una residència o a casa, no està bé. I això també és molt delicat. Amb els joves ens hi hem abocat molt, però amb la gent gran potser no tant, eh? No tant, perquè hi juguen tants factors que és difícil, és difícil.
Sí, sí, són les edats més descuidades, eh?
Sí.
I més mal vistes també.
Sí, també, també.
I la gent gran, i a la gent gran que no té mobilitat o que no pot fer determinada activitat física, doncs també a través del massatge hi ha moltes formes on també es pot donar un benestar corporal i emocional. Ens queden 50 segons. Ja hem presentat el llibre, ja l'has presentat, encara fa
encara
el,
no,
o vas, estàs en ello.
Encara no, el presentaré a Barcelona el 14 de febrer, és l'única data que hi ha assegurada a la llibreria Ona, i després al març vinc segur a Manresa, que ja ho publicitaré, a presentar-lo aquí, perquè a casa sempre, sempre vinc a presentar els llibres.
Doncs ho vull agrair molt, doncs, a l'Ai Babà, que ens hagi volgut acompanyar amb aquests disbarats emocionals, amb aquest ja n'hi ha prou, amb aquests consells. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, Eli, un plaer. Gràcies a vosaltres tres, també.
I a vosaltres, també, Josep, Dolors, Maria Rosa.
Gràcies. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera.
Fins a propera. I saludos a la Pilar, no?
Sí, que us hi hauríem d'entrar.
Salutacions a la Pilar.
I que un virus que ens ha arribat, estem tots ben constipats.
Que es cuidi.
Sí, sí, de ben segur que ben aviat la tornarem a tenir aquí. Fins demà, nosaltres. Adéu-siau.
Adéu.
Àlex, una abraçada. Us quedeu amb la informació, les notícies del Sergi Caballero. Demà més que dijugues.
I defendrem els
interessos. A les 12, abans obrirem el bar.
Sí, a les 11.
A les 11, i aquesta tarda, ja ho sabeu, la graderia del balcó, a les 8.30, i després el Larguero.
A les 23.30.
Sabem tot, eh?
Tot, i més.
Tot el dia connectat.
Cada setmana. Un gust, un robó, i vull acordar, vull acordar.
Adéu.
Ah, què t'hi jugues?
Son las dos, la una en Canarias.
Es la imagen que transmiten a esta hora todas las televisiones internacionales. Una columna de hombres, mujeres y de niños que a pie tratan de regresar.